Idò, ves el so en directe aquí a Vetres Ràdio del primer toc de flabiola que el caixer senyor que dona el sus a l'inici de les celebracions del Dia de Sant Joan a Ciutadella.
I Vetres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Acabem d'escoltar en directe el so del primer toc de flabiola que el caixer senyor en aquest dilluns, dia 24 de juny, dia de Sant Joan. Un so que indica l'inici del segon dia de festa a Ciutadella després d'una primera jornada, amb algunes incidències, Toni.
És així, Sant Joan deixa unes 25 assistències sanitàries, les més greus, dos ferits en traumatismes cranioencefàlics, dos homes de 59 i de 24 anys embestits per un cavall durant el caragol d'Esborn, que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila. La resta han estat comes etílics i entrada a la matinada, ferides, a més de 5 o 6 lipotímies per cot de calor. Ho ha explicat Maxi Leira, responsable del Servei Preventiu de la Creu Roja a Ciutadella.
25 assistències aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En Los Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesboltes y Santa Clara, unes 10 assistències totals i 5 traslados.
Tot d'una tornarem en directe amb Samad Houman a Ciutadella. També ha estat una nit llarga de celebracions per a altres punts de les illes. La més multitudinària a Palma, on la celebració s'ha allargat fins avui matí. Una d'elles a la platja de Can Pere Antoni encara hi continua la festa. Toni Sastre, bon dia. Quina és la imatge ara mateix?
Bon dia. En aquesta hora, una trentena d'agents de la policia local de Palma fan un cordó policial tant a la platja com al passeig marítim per anar desallotjant a les persones que han passat la nit en aquest indret de ciutat perquè els operaris de Maya puguin retirar tota la brutícia que s'ha anat acumulant després d'hores de festa. A aquesta hora poden dir que la platja de Can Pere Antoni ja està pràcticament neta de residus.
Gràcies, Toni. I ara repassam altres títols destacats d'aquesta jornada de Sant Joan. Avui Pedro Sánchez compareix a les 9 al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el seu partit, el Partit Socialista i el seu entorn.
El president del govern reafirmarà la seva intenció de continuar la legislatura fins 2027 quan toca convocar eleccions, i així ho va explicar ahir en una declaració institucional.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
Sánchez compareix dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó per José Luis Ábalos. El PP i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar la informació necessària.
I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
Va perdre la vida i hora baixa, segons fonts de la investigació. La víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament. En asseure's, va ser quan va caure i es va copejar el cap. La Guàrdia Civil, en tot cas, ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
I a Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten.
Un projecte que neix en la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però amb novetats destacables, com per exemple la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. El termini d'execució, en principi, seria de 25 mesos.
I en els esports, el Mallorca ja té planificada la pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Una pretemporada que començarà el 6 de juliol en les proves mèdiques sí que començarà la gespa de la Ciutat Esportiva dia 8. L'equip farà una estada d'una setmana a Marbella i disputarà un total de 5 partits amistosos. Una a casa, dos a Marbella, el Ciutat de Palma i, previsiblement, la Sagricultura a Sa Pobla. La Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost.
I pel que fa al temps, continua la temperatura elevada en aquest dia de Sant Joan. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui mantenim un cel molt destapat a tot l'arxipèlag. Just podes trobar qualque interval de núvol prim amb temperatures màximes que no canvien, es mantenen altes, i un vent que bufarà fluix a direcció variable.
Són ara les 8 i 5 minuts del matí. Amb Víctor Hernández, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I fa només uns minuts que s'ha tornat a reprendre els actes festius del Dia de Sant Joan a Ciutadella.
Sí.
Ha estat amb aquest so del primer toc de flabiol que ara escoltau i que s'ha produït a Cas Caser Senyor. Allà encara hi ha el nostre company, Samat Houman. Samat, bon dia de nou. Com ha estat aquest moment?
Molt bon dia. Sense el primer toc de flabiol no hi ha festa i el primer toc ha estat puntual a les 8 del matí després que el Caser Senyor hagi donat permís per iniciar el replec. Ahir ja va ser un dia d'emocions, però avui encara ho serà més. I ho saben totes les persones que s'han reunit avui aquí al Palau de Can Olivar. Tots han participat com a espectadors a aquesta tradició que inicia tots els actes d'un Sant Joan que s'allargarà tot el dia amb un moment molt esperat i per aquest motiu multitudinari com són els Jocs d'Esplà.
Gràcies, Samat, amb aquest toc de flabiol i amb l'inici del replec que es dona el tret de sortida a la celebració. Ciutadella viu avui el seu dia gran, el dia de Sant Joan. Al matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a Sa Plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port.
I de després d'aquesta intensa nit que s'ha allargat fins ben entrada la matinada, aquest dia 24, com dèiem, després del caragol del migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral. Ja al capvespre arribarà un dels moments més solemnes, la convidada. Des de la plaça d'Esborn, el caixer senyor convidarà oficialment el poble a assistir al Joc d'Esplà. Una jornada llarga, intensa i carregada de tradició que culminarà de matinada amb el darrer toc de flabiol.
I pel que fa a les incidències, hi ha hagut dos ferits amb traumatismes cranioencefàlics, dos homes envestits per un cavall durant el caragol d'Esborn ahir que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila.
En total, els serveis sanitaris varen haver d'atendre prop de 25 persones, aquestes dues que dèiem, però també va haver-hi altres ferits a les Avellanes, on va haver-hi una brega entre un grup de joves i, més entrada a la matinada, alguns comes etílics. També la forta calor va provocar algunes lipotímies. 5 o 6, deia Maxi Leira, responsable del dispositiu que coordina Creu Roja, en declaracions a l'informatiu Matí.
Caragol de Esborn, tuvimos en total unas 5 de esas 25, unas 5 o 6 asistencias que fueron por los efectos del calor. Y el resto fueron todos traumatismos, heridas, etc.
Sigui com sigui, a banda dels incidents, milers de persones han gaudit de la primera part de la festa de Sant Joan, que començava ahir amb el primer toc i acabava amb les corregudes i el caragol de Santa Clara ja de nit.
Prop de les dues amb el primer toc, dèiem, un dels moments més emotius de la festa, protagonitzat per Sebastià Salort i Ignasi Saura. Després, el primer replec amb més de 26.000 assistents que hi estaven meravellats.
Increïble, els cavalls estan, no sé, m'agrada molt aquest ambient, però el que passa és que fa una mica calor.
Mira, el que estic veient és el que sembla un mar de caps que es tiren sota les potes d'un cavall, cosa que jo no faria mai, quina por, però... Mira, sincerament, a la gent la veig superanimada. Em sembla una passada. Jo sóc de fora, no sóc d'aquí, no ho havia vist mai. I, sincerament, és un espectacle digne de veure. És xulíssim.
Els 89 caixers acabaren les voltes a Esborn i després cap a la missa, mentre els més joves eren a les Avellanes. Després, les corregudes i a dormir un parell d'hores, perquè avui la festa, ja ho veus, començava ben prest.
Com dèiem, avui a Sant Joan la festa continua. A les 8 del matí hi ha hagut el primer toc del dia i l'inici del replec, però Gemma Carrasco, hi ha més actes dins l'agenda.
Sant Joan encara la seva jornada gran després d'una intensa vigília que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Des de primera hora, el flabioler tornarà a recórrer els carrers de Ciutadella per iniciar el replec de la Qualcada i donar pas als primers actes del dia. El matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a Sa Plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà, que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port. Després del caragol des migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral. Ja al capvespre arribarà un dels moments més solemnes, sa convidada. Des de la plaça d'Esborn, el caixer senyor convidarà oficialment el poble a assistir als Jocs d'Esplà. A partir de les 9 del vespre, el Pla de Sant Joan serà l'escenari de les proves més esperades. Se'n sortilla, rompre ses carotes i corre abraçats. I quan la nit avanci, encara quedaran les darreres corregudes a Sa Plaça i el darrer caragol de Santa Clara. Una jornada llarga, intensa i carregada de tradició que culminarà de matinada amb el darrer toc de flabiol.
I Sant Joan se celebra també a altres indrets de les illes. I un dels punts més multitudinaris i on es concentra més gent, sobretot ahir vespres a les platges, per saber quina és la imatge en aquesta hora, connectam en directe a la platja de Can Pere Antoni de Palma. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni. Quina és la imatge?
Bon dia, idò. Ja hi queda poca gent aquí a la platja de Can Pere Antoni. Les rotllanes que hi havia a primera hora del matí s'han anat desfent. El més destacat, a hores d'ara, en els darrers minuts, és la feina d'una trentena d'agents de la policia local de Palma que han fet un cordó policial tant a la platja com al passeig marítim, per, més o manco per la zona del Palau de Congressos, perquè la gent se n'és dispersant i abandonàs la zona per facilitar la feina dels operaris demà. I això és ara, la imatge d'aquests moments, però just fins fa minuts la platja estava plena de gom a gom, amb música i amb festa, per donar la benvinguda a l'estiu per gaudir d'aquesta revetlla de Sant Joan. De fet, han pogut parlar amb algunes persones que esperaven damunt l'arena per veure com s'aixecava el dia.
Tenim les nostres birres... Hicimos nuestra torrada, a las 12 vimos los juegos, nos tiramos en la playa de para atrás, empezando, cerrando ciclos e iniciando ciclos nuevos, y pues nada, esperando el amanecer.
Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona, i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí, i hem estat pues, tota la nit aquí, i bueno, fins a les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponsa.
La imatge a hores d'ara és la d'una platja aquí, la de Can Pere Antoni, pràcticament neta i amb algun operari que acaba de retirar les bosses de brutícia. Només queden algunes de les persones que han donat la benvinguda a l'estiu en aquest indret de ciutat.
Gràcies, Toni. Aquesta és la fotografia en directe des de la platja de Can Pere Antoni de Palma. Una nit que ha estat llarga a diferents punts de la ciutat. És el cas del Parc de la Mà, que va acollir la revetlla més tradicional amb un miler de persones, amb activitats dirigides a tots els públics.
Una revetlla organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associació de Veïnats de Ciutat, en la que hi participaven diversos correfocs, foguerons també, així com un seguit de concerts. Maribel Alcázar és la presidenta de l'Associació de Veïnats. Cristina Francioli és la presentadora de l'acte.
Que és una festa ciutadana, reivindicativa, solidària, integradora i també una mica gamberra, perquè han de ser aquesta nit se presta.
L'objectiu és passar-nos-ho bé, treure els mals esperits amb el foc, no és vera, i tornar a l'essència de les festes veïnals.
La revetlla de Sant Joan se celebra també a diferents pobles de la part forana, com per exemple Sant Llorenç d'Escardassà. Allà hi conserven el ball de Sant Joan Pelut.
Ostres, les dimanis són molt festoses, no només ballen per gener, per Sant Antoni, també ballen per Sant Joan, també ballen sortint l'estiu. I ballen en Sant Dimanes, que representen les tentacions, evidentment.
Enguany farà 31 anys que vaig a Sant Joan i la veritat és per jo és un orgull, un honor, perquè representa un personatge que és Sant Joan Bautista.
Bé, és una festa que se va recuperar fa 30 anys i és una festa que cada any va augmentant.
I a les Pitiuses la revetlla s'ha celebrat en múltiples espais dels 5 municipis. Un dels més concorreguts ha estat a la platja de Ses Figueretes, on no hi han faltat els tradicionals macarrons de Sant Joan ni els foguerons d'Animanau.
A Ses Figueretes les famílies han gaudit d'activitats dedicades als infants, com ara uns tallers creatius amb macarrons. Ho expliquen Dani González i la seva filla Martina.
Han fet una maqueta amb macarrons de Sa Posidònia i la veritat que molt bé.
Pues he posat macarrones con plastilina i una tarjetita aquí.
També s'han repartit macarrons de Sant Joan, un plat dolç que només es prepara aquesta data, tot i que no és del gust de tothom. Escoltem Marta Bonet.
És que el meu pare no li ha molt la pasta, llavors mai, la meva abuela no en feia i no... Sí que per part d'un altre familiar sí que en fan, però nosaltres no som molt de macarrons de Sant Joan, la veritat.
Amb el sol post començarien a tiar-se els foguerons. Uns se'ls saltaven, altres no s'atrevien, i hi havia qui els emprava amb altres finalitats, com n'Alba.
Sí, llevo los apuntes. Todos los años venimos y quemamos los apuntes del año de superación de curso. Ya este año celebramos, nos hemos graduado, así que ya celebración total.
A Sant Joan de Labritja, la festa per homenatjar el patró s'ha allargat fins ben entrada a la matinada. L'Institut d'Estudis Seivissencs s'ha traslladat enguany el tradicional manifest amb foguerons, correfoc i també la cançó de Sant Joan de Juan Gele, Escubells. A Santa Eulària del Riu la celebració s'ha fet al nucli urbà i a diverses parròquies, a Sant Antoni, al barri de Can Bonet, amb un concurs de macarrons i també mucs. I a Formentera, el Pilar de la Mola, ha estat l'escenari triat per compartir menjar, música i foguerons, fins ben passada la mitjanit.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Vuit i 15 minuts, la imatge d'avui matí també serà al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez reafirmarà la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, quan toca convocar eleccions generals. El president del govern espanyol compareix a les 9 del matí pels casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn, sobretot arran de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. El Partit Popular i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar totes les informacions necessàries.
I també s'espera que Sánchez faci valer avui mateix la situació econòmica d'Espanya i les mesures socials que s'han aprovat durant el seu mandat. Un dia abans de la compareixença, ahir mateix en una declaració institucional, va reiterar que no avançarà eleccions.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno, quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
Aquesta petició de compareixença va ser plantejada pel mateix executiu espanyol i també pels grups d'Esquerra i Mixt per detallar justament el seu posicionament davant les darreres investigacions judicials com la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i també les relatives a l'exmilitant socialista Leire Díez. La més recent, però, ha estat la sentència pel cas Mascaretes que van conèixer fa just dos dies.
La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés coincideix el mateix dia que la seva dona Begoña Gómez s'ha de presentar davant del jutge Peinado per entregar-li el passaport.
És una de les mesures cautelars que ja ha recorregut davant l'Audiència Provincial de Madrid. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol.
En el govern espanyol marquen distàncies i asseguren que en el cas d'Ábalos i Koldo García es va actuar amb contundència en saber-se les acusacions i l'exministre va deixar de ser membre del partit i del grup parlamentari.
Els socialistes asseguren que qui la fa l'ha de pagar. Sortint de la reunió del Consell de Ministres, el titular de Funció Pública y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha dicho esto.
Sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en política, que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace, la paga.
El Partit Popular defensa que la sentència del cas Mascaretes és molt clara i és un punt de no retorn que hauria de fer caure el govern. La portaveu parlamentària del PP és Esther Muñoz.
Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venia a combatir la corrupció.
Crítica amb el PSOE s'ha mostrat la diputada de Podem, Ione Belarra.
Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte, sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. I veo que no han aprendido nada.
I el portavoz d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra de cada vegada més escèptic davant la conveniència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número dos de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor. Pues ya lo sabemos.
I pel que fa a l'altre cas d'actualitat judicial, el de Plus Ultra, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntat a una possible nul·litat.
Perquè ho qüestiona l'origen d'algunes proves i també demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar anàlisi d'aquestes converses intervingudes que van motivar justament la seva imputació. La defensa de l'expresident ha enviat ja un escrit al jutge instructor Calama, on adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals es parla de Zapatero com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses de tot aquest procés. Són converses extretes del telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes.
També hi ha novetats pel que fa al cas Leire Díez. La UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i amb ajudes públiques.
Així consta en un informe policial que revela l'interès de qui aleshores era el president de la formació, Andoni Ortúzar, qui l'ajuda a Tubos Reunidos. Es tracta d'una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100 milions d'euros, segons sospita la Guàrdia Civil. Els hauria aconseguit gràcies al pagament d'una comissió de 115.000 euros a la trama.
I avui també estaran pendents de les declaracions del cas Kitchen. L'Audiència Nacional reprèn el judici amb les compareixences dels encausats. Andrés Gómez, un inspector que va ser assessor del govern de Maria Dolores de Cospedal a Castella-La Manxa, i del conductor de qui va ser extresorer del PP, Sergio Ríos. I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va perdre la vida a Hora Baixa. Segons fonts de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure's va caure i es va colpejar el cap.
Fins al lloc es traslladaren efectius de la policia local de Pollença, també de la Guàrdia Civil i diverses ambulàncies. El personal sanitari li va practicar maniobres de reanimació, però finalment no pogueren fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
I a Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional al pis on vivia amb la seva parella. La dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió masclista.
Va passar dilluns al barri de Sapenya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre la gent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser ella qui va donar l'avís i una patrulla va accedir al domicili i va trobar el cos de la gent sense vida. Segons els primers indicis, l'home hauria consumit medicaments i altres substàncies, tot i que l'autòpsia hauria de determinar ara la causa exacta de la mort. Es descarta la participació de terceres persones.
I el govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i per simplificar tràmits. És el vicepresident i portaveu de l'executiu, Antoni Costa.
Por tanto, que puedan ser pues entidades intermediarios los que puedan tramitar estas ayudas en el futuro. Y no tenga que ser el ciudadano el que tenga que estar tramitando. Puede ser que entidades habilitadas hagan estos trámites.
Aquesta iniciativa es veu refermada pels resultats de la segona enquesta d'opinió elaborada pel govern, que revela que 2 de cada 3 ciutadans creu que l'administració pública fa esperar massa pels tràmits i que la paperassa és excessiva.
És, de fet, aquesta una de les conclusions del sondeig, fet a prop de 1.700 persones entre abril i maig. Entre les dificultats més freqüents que troben els ciutadans destaquen sobretot l'accés de documents que se sol·liciten, també la complexitat de formularis, la falta d'informació clara i les dificultats per aconseguir cita prèvia. També destaquen els llargs temps d'espera per obtenir una resposta definitiva. El també conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que el pla simplificarà els tràmits. Els
ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents. Per tant, és molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit.
L'informe en dedica també constata que la majoria de ciutadans fan la gestió de manera electrònica, tot i que l'atenció presencial continua tenint un pes ben important. En qualsevol cas, 4 de cada 10 asseguren estar satisfets amb els tràmits.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 8:25. Encetem la informació dels esports. Avui parlant del Reial Mallorca, de Luis García, que arrencarà la pretemporada dia 6 de juliol. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Amb la banqueta de Somos ja ocupada pel nou entrenador, el Club Vermell ha revelat la planificació de la pretemporada. Els dies 6 i 7 de juliol els jugadors es sotmetran a les proves mèdiques i el dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. Al llarg de la pretemporada, el Mallorca disputarà 5 partits amistosos i el primer serà contra el seu filial. Del 24 al 30 de juliol, l'equip farà una estada a Marbella, on jugarà dos amistosos més, i el 5 d'agost a Son Moix es jugarà el trofeu Ciutat de Palma. I el retorn oficial del Mallorca a la segona divisió serà el cap de setmana del 15 d'agost amb l'inici de la Lliga. Pel que fa al mercat, el migcampista canari Omar Mascarell deixa el Mallorca i fitxarà pel Khalej Club d'Aràbia Saudita. Per la mare del Mundial, Espanya ha tornat a entrenar a Chattanooga per continuar preparant el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai, un enfrontament que es disputarà a les 2 de la matinada del divendres al dissabte. A Espanya li basta un empat contra l'Uruguai per acabar primers del grup H i en aquest cas jugaria contra Algèria o Àustria als 16ens de final. El jugador Mikel Oyarzabal ha parlat d'això.
Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
El davanter, que és actualment el màxim golejador d'Espanya en aquest Mundial amb dos gols, ha parlat dels seus companys.
Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
Pel que fa als altres grups, aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1, amb gol de l'ex-mallorquinista Ante Budimir, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, el mallorquinista Johan Mojica ha jugat els 90 minuts, i ahir, Portugal 5, Uzbekistan 0, el mallorquinista Samu Costa continua sense debutar, no va sortir de la banqueta, i amb els gols de nit, Cristiano Ronaldo s'ha convertit en el primer jugador de la història en anotar a 6 mundials. A més, Anglaterra 0, Ghana 0. Sentim, d'aquest partit, el davanter de l'Athletic Club, Iñaki Williams, internacional per Ghana.
Sí, feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos y bueno, queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
Avui a les 9 del vespre començarà la tercera i darrera jornada de la fase de grups d'aquest Mundial. A partir de les 9, Bòsnia i Herzegovina jugarà contra Qatar i Suïssa s'enfrontarà al Canadà. A la segona federació avui sabrem com s'integraran els 5 grups de la competició, una categoria en què l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit la Penya Esportiva seran els 4 representants balears. Precisament la presidenta de l'equip de Santa Eulària del Riu, Ana Maria Mateu, ha fet balanç després d'aconseguir l'ascens a segona federació.
Jo crec que nosaltres segona és on tenim que estar. El nostre propòsit aquesta temporada era pujar. Dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que van fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tan de blanc que el que volien, que el poble pujàs. I va ser un dia, crec que increïble. Crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
La presidenta de la Penya Esportiva ha parlat també sobre el tècnic, Ramiro González.
Sí, és una persona que primer que té molt de sentiment, estima molt la penya deportiva i és una persona que ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped, és una persona que ho vivia. Ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents.
A la mateixa categoria, el Poblense s'acomiada de dos dels seus davanters, Joan Proens, que ha fitxat pel Nàstic de Xisco Campos a la Primera Federació, i Toni Penyafort, que podria fitxar per l'Alcoià de Segona. A Primera Federació també sabrem a quin grup cau l'AU d'Eivissa. En tenis, el Mallorca Championship de Santa Ponsa, Stefanos Tsitsipas, ha caigut eliminat al seu debut. El grec, campió del torneig el 2022, ha perdut contra el peruà Ignacio Busé per 7-6 i 6-3. A més, ja hi ha dos enfrontaments definits als quarts de final. El portuguès Nuno Borges contra Luciano Darderi i el serbi Kecmanovic contra l'hongarès Maros Zan. I avui, Alejandro Davidovic entra en escena. L'espanyol s'enfrontarà als vuitens de final a Adam Walton, que va eliminar Nick Kyrgios. En tenis, tancam la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, moment per explicar-vos quines seran les claus d'aquesta jornada de dimecres a Ciutadella. Està en marxa el replec del dia de Sant Joan. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El primer toc de Fabiola a les 8 en punt ha donat el tret de sortida al dia gran de les festes de Ciutadella. La colcada avui de matí està formada per 87 cavalls i al capvespre 123, coincidint també amb un dels actes més massius de les festes. Els Jocs d'Esplà el dia d'ahir deixa també diverses actuacions sanitàries, les més destacades, dos ferits per politraumatismes i una baralla multitudinària a Ses Avellanes.
També ha estat una nit llarga de celebracions a altres punts de les illes.
La més multitudinària a Palma, la celebració s'ha allargat fins avui de matí, tot i que ja ha acabat i ja s'estan fent neteja, per exemple, a la platja de Can Pere Antoni, hem estat en directe, però també a les platges de Talamanca, d'Eivissa o de Formentera, amb els tradicionals macarrons de Sant Joan.
I Pedro Sánchez compareix avui d'aquí a mitja hora al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el Partit Socialista i el seu entorn.
El president del govern espanyol compareix dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. El PP i Vox han exigit insistentment la seva dimissió de llavors. Els socis d'investidura esperen escoltar les explicacions del govern.
I a les 8:45 minuts hi haurà els informatius propis de cada illa amb les desconnexions insulars. A Mallorca, l'Ajuntament de Palma invertirà prop de 76 milions d'euros en rehabilitar l'antic edifici de Gés de Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia. La Junta de Govern ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees per recuperar l'edifici i els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten. El termini d'execució seria de 25 mesos i es calcula que es podria començar a fer feina el segon semestre de l'any que ve.
I Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional al pis on vivia amb la seva parella. La dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Va passar dilluns al barri de Sa Penya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre la gent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser ella qui va donar l'avís i una patrulla va accedir al domicili i va trobar el cos de la gent sense vida. Segons els primers indicis, l'home hauria consumit medicaments i altres substàncies, tot i que l'autòpsia n'haurà de determinar la causa de la mort. Es descarta la participació de terceres persones.
Són ara les 8 i gairebé 33 minuts. Anem una vegada més a l'exterior. Una de les notícies d'aquesta hora del matí és encara a les platges, on s'ha començat a retirar la brutícia acumulada durant la revetlla de Sant Joan. A Can Pere Antoni, Palma, hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia de nou. Quina és la imatge?
Bon dia. I del que hem vist a les 6 del matí poden dir que ara és un miratge, ja no hi ha brutícia, i tota la gentada que es congregava per celebrar aquesta revetlla de Sant Joan, per donar la benvinguda a l'estiu, ja és a casa seva, descansar després d'una nit ben llarga de festa. De fet, ja poden veure que hi ha famílies que venen a gaudir d'un dia de platja. I és que els operaris demà ja han fet feina a contrarrellotge per deixar la platja a punt, ben neta, i també una trentena d'agents de la policia local de Palma, de ciutat, han fet un cordó policial d'una trentena d'agents, com dèiem, per desallotjar les rotlanes de gent que encara hi quedaven, això sí, no, sense contestació d'alguna de les persones que han passat la nit aquí a la platja de Can Pere Antoni de ciutat.
Gràcies, Toni Sastre, per aquesta imatge en directe des de la platja de Can Pere Antoni a Ciutat, on moltes persones s'han congregat durant tota la nit i matinada per celebrar Sant Joan. Són ara les 8:34.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur en quasi 1 milió d'euros respecte a la partida anterior per cobrir activitats d'estiu i despeses associades als serveis d'atenció als centres educatius. Es podrà portar fins a 1.000 euros per infant.
La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és d'1,25 milions d'euros. Manté que l'anterior era de 320.000, concretament. La novetat en quant és que subvencionarà activitat de conciliació, com ara l'escola matinera o també el menjador, i també activitats d'acampaments, també escoles d'estiu o altres serveis d'atenció. Són els programes 2 i 3, tot i que manté l'1 per a la contractació d'un treballador de la llar per la cura de menors. També ho expliquen la consellera de Treball, Catalina Cabré, i la directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder.
És una ajuda pensada per a les persones treballadores de les Illes Balears a un moment a l'estiu, on totes les famílies de Balears és una comunitat autònoma on se fa feina, molta feina, durant els mesos d'estiu.
250.000 van destinats en el programa 1 i 500.000 respectivament al programa 2 i 3. I pel que fa als imports màxims, el programa 1 permet obtenir fins a 4.000 euros per unitat familiar i els programes 2 i 3 fins a 1.000 euros per infant.
Les ajudes heu de saber que es poden demanar tant a les oficines de l'administració com també a la seu electrònica.
I l'Ajuntament de Palma expressa el seu rebuig a les pressions que Benamics està fent als artistes contractats per tal que no participin a la Festa de l'Orgull que organitza Cort.
El consistori apunta que la festa no és propietat de cap entitat i considera que res justifica que s'amenaci als artistes que han d'actuar a la plaça Major. L'Ajuntament ha anunciat que es revisaran els expedients dels últims 10 anys relacionats justament amb les festes de l'orgull, inclosos els vincles a la cessió i també l'explotació d'espais destinats a les barres i les activitats econòmiques relacionades.
I són ara les 8:37, moment per la segona entrevista de l'informatiu. Després de dies de molta calor per avui, es tornaran a activar avisos grocs al sud i a l'interior de Mallorca. Està previst, però, que l'onada de calor arribi al seu final en les pròximes hores. Saludam per parlar-ne a Maria José Guerrero, delegada de l'AMT a les Balears. Bon dia.
Hola.
Senyora Guerrero, molt bon dia. Podem dir que avui es desactiva aquest episodi de calor o les Balears acabaran més tard que la península?
Bueno, acabamos de empezar el verano, que lo hemos hecho con una ola de calor que prácticamente la dimos por finalizada pues el lunes pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha dejado de afectar a todas las Baleares, o sea, Menorca, toda la isla de Mallorca y también a las Pitiusas. Lo que ocurre es que, claro, estamos todavía bajo la influencia de lo que ocasionó esa ola de calor, que es intensa radiación. Estamos recién entrados en el solsticio de verano, día muy largo, noche corta, hay mucho tiempo para que el sol caliente la tierra y el aire que está junto a ella, hay una estabilidad en la atmósfera, ausencia prácticamente de nubes, y luego esa masa de aire africana que nos afecta. Ahora, ¿qué pasa? Que se debilita un poco, pero eso significa que desactivamos los avisos en algunas zonas de Mallorca y en Menorca, Ibiza y Formentera, pero van a seguir activos, por ejemplo, en interior de Mallorca y sur, pensando más bien en la zona que limita, fronteriza con el interior de Mallorca. De manera que finalizamos ola de calor, pero vamos a seguir con episodios de altas temperaturas, porque es que estamos en verano, y en verano es lo que toca más o menos, ¿no? Entonces, vamos, los avisos no es que sea lo que, digamos, lo normal, pero sí que se registren altas temperaturas. El horizonte, pues, es que hay ligero debilitamiento de esa masa de aire africana, pero como seguimos con la estabilidad atmosférica, favoreciendo la ausencia de nubes, y estamos todavía con los días más largos del año, pues vamos a seguir registrando temperatures altes tanto de dia com de noche.
És a dir, continuaran aquestes temperatures elevades durant els pròxims dies. Senyora Guerrero, hi ha hagut puntes aquest mes de juny de temperatures màximes mai vistes en aquest mes?
Bueno, se ha registrado algún récord, sobre todo de temperatura mínima alta, alguna noche tórrida que ha habido en Banyalbufar, también se ha registrado en Palma Portopí, en Capdepera. Son las zonas costeras que están cerca del mar, como su propio nombre indica, pues se ven también influenciadas porque al estar en el mar también va absorbiendo esa energía calorífica que hay en el ambiente, se está calentando, y al estar, digamos, la tierra, esas zonas tan cerca del mar, que esto lo tenemos ya 25 grados, pues cuesta más que se enfríe. De manera que sí que se ha registrado algunos récords, sobre todo de temperatura mínima alta, también de máximas en Ciudadela, por ejemplo, también se ha llegado a récord. Y bueno, es una ola de calor que ha llegado a máximo de 39 grados y mínimas pues de correspondiente a noches tórridas.
Uh-huh. Dèiem que continuarà aquesta calor durant uns dies més, però com començarà amb el mes de juliol o com acabarà amb el mes de juny? S'espera un inici de juliol més fresc del que és habitual?
Pues sí, sí, sí que se espera un cambio de tiempo. Según los pronósticos que cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, a fecha de hoy, todo puede cambiar, no, pero a fecha de hoy sí que se ve con los mapas que tenemos de delante, con la información disponible, que justo al cambio de mes pues baja la temperatura y no se descarta que pudiera caer algún chubasco. De todas maneras, falta varios días, hoy es 24, y tenemos que ir vigilándolo, pero esto para el día 1 o 2 de julio podría haber ese cambio.
Uh-huh. ¿Y tendríamos ya las primeras tempestas?
Bueno, en principio es difícil, son un poco pronto, no se descarta, pero tenemos que verlo, tenemos que vigilar la evolución de este pronóstico para estar más fiables cuando ya se difunda la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo no podemos decir todavía si va a haber unas tormentas o va simplemente van a ser tormentas secas con lluvia acompañada de barro. Uh-huh. Vamos a transmitir esa posibilidad de cambio de tiempo con cambio de mes, y luego ya iremos, conforme vaya avanzando los días, perfilando el tipo de cambio que va a ser. Por el momento vamos a dejar las altas temperaturas, que bueno, que ya se hace largo el episodio.
Uh-huh. I també deixarem aquest episodi ja d'altes temperatures a poc, sobretot els primers dies del mes de juliol, amb aquest canvi de temps. Veurem com es confirma. Maria José Guerrero, delegada de la EMET a les Balears, gràcies.
Gràcies, bon dia.
I arribem a les 8:44, repassem altres qüestions destacades de l'actualitat. I comencem amb la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà. El Senat dels Estats Units vota a favor d'aturar la guerra contra l'Iran, mentre el primer ministre del Pakistan ha traslladat al president iranià la seva intenció de continuar mediant per assolir una pau duradora.
És un compromís que arriba després de la trobada de les parts a Suïssa i la signatura de l'acord preliminar, això sí, per l'alto el foc total, i reobrir també l'estret d'Hormuz. Mentre, com dèiem, el Senat nord-americà, la majoria republicana, ha votat a favor d'aturar aquest conflicte que té repercussions econòmiques en la vida dels ciutadans dels Estats Units, però també d'arreu del món. El secretari d'Estat, Marco Rubio. Avisa Rubio que no es pot aconseguir la fi de les hostilitats i els conflictes a la regió mentre els iranians llancin bombes.
I es reforçarà el sistema de dependència a l'Estat espanyol amb una injecció extra de més de 2.200 milions d'euros.
Ho ha aprovat el Consell de Ministres. És la major inversió en aquesta matèria en la democràcia, de manera que s'arribaran a superar els 7.200 milions d'euros de pressupost per a l'any que ve. Aquest increment permetrà a l'Estat que porti a totes les comunitats autònomes.
I segons per les 8:45, tot d'una podeu escoltar que hi ve a Tres Ràdio les desconnexions insulars.
ID3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma invertirà prop de 76 milions d'euros en rehabilitar l'antic edifici de Gesa. La Junta de Govern ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees per recuperar aquest edifici i també els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten. El termini d'execució serà de 25 mesos i es calcula que es podria començar a fer feina el segon semestre de l'any que ve. Tot d'una, ampliem aquesta informació també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa. Únicament trobem un poquet de trànsit lent a l'autopista de Llucmajor a l'altura del polígon de Sonoms. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. En Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos i el pressupost supera els 75 milions d'euros i es calcula que es podria començar el segon semestre de l'any que ve. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El projecte neix amb la tele de rehabilitació de l'edifici de Farragut com a prioritat, però també inclou novetats destacables. Preveu la construcció d'un nou edifici, unitat de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament soterrani que, confia el Batlle, millori la vida dels veïnats, així com l'entrada a ciutat. És Jaime Martínez.
Si duim uns plaços normals de contractació del projecte i de redacció del projecte, podríem estar xerrant de tenir un projecte definitiu el primer semestre de l'any 2027 i poder licitar les obres dins el segon semestre de l'any 27.
Espais d'atenció a la ciutadania, oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia o zones dedicades a l'exposició cultural transformaran, assegura el Batlle, una zona que ha estat abandonada, diu, durant 15 anys en un espai de referència. L'avantprojecte guanyador ha estat realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha expressat el seu rebuig a les pressions que Benamics està realitzant als artistes contractats per tal que no participin a la Festa de l'Orgull que organitza Cort.
El consistori apunta que la festa no és propietat de cap entitat i considera que res justifica que s'amenaci als artistes que han d'actuar a la plaça Major. L'Ajuntament ha anunciat que revisaran els expedients dels darrers 10 anys relacionats a les festes de l'orgull, inclosos els vinculats a la cessió i explotació d'espais destinats a les barres i les activitats econòmiques relacionades.
I encara a Palma, avui continua la vaga pels més de 40 socorristes. Ahir el col·lectiu va fer una hora i mitja més de feina com a protesta pels serveis mínims del 100%.
El secretari de l'Unió de Socorristes de Mallorca, Cristian Melogno, ha confirmat que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament per aquests serveis mínims. Diu que vulneren el seu dret a fer vaga.
Estamos en un conflicto en la cual planteamos mejorías estructurales, de dotación, etcétera, para el servicio desde hace 4 años y el ayuntamiento no ha comparecido, en ningún momento ha aplicado ningún tipo de mejoría. a lo largo de todos estos años. Nos encontramos en un punto crítico y límite porque el año que viene cambia el pliego de condiciones, cambia el contrato y tenemos la ferviente necesidad de que sea un contrato acorde a lo que son las necesidades de un servicio de socorrismo de las playas de Palma.
Demà els socorristes es concentraran davant l'Ajuntament de Palma per reclamar aquestes millores.
Canviem de qüestió, el Consell demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura. Després d'una reunió amb les dues entitats, el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com dels destinats a lloguer.
El conseller de Territori ha dit que la reunió ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. És Fernando Rubio.
Ara és un moment important. És vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una poder dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
Aquesta xifra, juntament amb la informació de l'estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i els de lloguer. Les patronals del sector, AEVAP i Valeval, celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat a l'illa i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Escoltam Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
Pues jo crec que, bueno, podem estar satisfets que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí pues, s'atura continuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que, digamos, igual que va passar a Eivissa l'any passat, i crec que es positiu per tots.
Una de las cosas que ha sucedido en Eivissa este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han florecido, han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació de l'afluència de vehicles aprovada pel Consell el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada de l'octubre al novembre amb la finalitat d'aplicar-la a l'estiu del 27. La patronal AEVAP estima que a Mallorca hi ha 15.000 vehicles de lloguer.
I pel que fa als incendis que aquests dies han cremat a l'illa, controlat el de Camp Milacamuro, declarat dilluns després de socarrar prop de 16 hectàrees de vegetació.
També s'ha controlat un altre foc a Montuïri. Emergències, recordem, demana prudència i extrema a la població perquè dilluns es varen declarar 4 incendis més a banda del de Muro, a Sant Morell, al Parvit de Palma i 2 a les Pitiuses.
I parlant també dels milers de persones que han celebrat la nit de Sant Joan arreu de l'illa, una nit que ha estat llarga en diferents punts de Palma, com per exemple el Bar de la Mà, que va acollir la revetlla més tradicional amb un milenar de persones amb activitats dirigides a tots els públics.
Una revetlla organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associacions de Veïnats de Ciutat, en la qual hi participen diversos correfocs amb foguerons, així com un seguit de concerts. Maribel Alcázar és la presidenta de l'Associació de Veïnats i Cristina Francolí és la presentadora de l'acte.
Que és una festa ciutadana, reivindicativa, solidària, integradora i també una mica gamberra, perquè han de ser aquesta nit se presta.
L'objectiu és passar-nos-ho bé, treure els mals esperits amb el foc, no és vera, i tornar a l'essència de les festes veïnals.
Tot i les altes temperatures, les platges de l'illa s'ompliren en una data especial i sempre assenyalada. Una de les imatges més icòniques de la nit va ser com s'il·luminaren les platges amb llanternes i espelmes que la gent decorava a prop dels redols que formaven. Molts d'ells varen poder desconnectar de la rutina.
Unió a la platja tots els anys, m'ho agrada venir tots els amics. No sempre venim a la mateixa platja, però sí que m'ho agrada ficar-nos a l'aigua a les 12, i n'hi ha que sí que fan el ritual de cremar o així, però més la companyera meva.
Però la noche de San Juan siempre por trabajo no he podido y este año la primera, fíjate. Y aquí vengo de Jaén, pero ya te digo, allí no hay playa y no se celebra como aquí en la costa.
Amb els testimonis de la revetlla de Sant Joan arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
We'll be right back.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I continuem a l'Informatiu Matí amb la cultura.
Pies entaconados, rodillas doradas, caderas
bailando... I començam amb cinema. Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen presentaran El ser querido a la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Serà dia 2 d'agost al Pati de la Misericòrdia. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. I en una gala que acostuma a tenir la presència, ho recordareu, de la reina Letícia, i on l'actuació musical d'enguany serà càrrec de Leonor Watling. De Bardem i de Luengo també es comptarà amb la presència dels altres protagonistes de la pel·lícula, Raúl Arévalo i Melina Matthews, així com la guionista Isabel Peña i els productors del film. L'estrena del Ser Querido, tres setmanes abans que arribi a sales, posarà el punt i final a una nova edició del festival que es posarà en marxa en tot just un mes i que l'any passat va reconèixer en aquesta mateixa gala la trajectòria de Rodrigo Sorogoyen, director de pel·lícules com As Bestas, El Reino, Que Dios nos perdone o Madre, amb el guardó Master of Cinema.
I Sant Joan és avui, això està ben clar perquè li han dedicat a més bona part del nostre informatiu, però les festes al voltant d'aquesta data no acaben. Dissabte, la Fundació Miró Mallorca acull la tradicional festa per celebrar l'onomàstica de Joan Miró. És una jornada de portes obertes i d'activitats variades enguany dedicades a l'univers del circ.
Sí, una festa dedicada al circ, a la màgia que va envoltar tota la feina de l'artista, però no és per casualitat. Ens ho explica Irene Gallà, membre del Departament de Programes Públics, Educació i Activitats de la Fundació.
Les activitats que oferim prenen com a punt de partida l'imaginari del Circ Calder, coincidint precisament amb el centenari de la seva creació. Apropau-vos a la Fundació el proper dissabte i gaudiu amb nosaltres d'una diada de Sant Joan plena d'alegria, espectacles de circ, activitats d'experimentació artística i moltes altres coses.
Sorpreses com malabars, equilibrisme, propostes juganeres, tallers, experimentació artística i molt més, també. Tot això a partir de les 10:30 i fins a les 2 amb un espai obert de pinta ampla. Antoni Auguetes, membre de la Fundació.
Un dia de portes obertes per visitar el museu, les nostres exposicions, però també un dia ple d'activitats gratuïtes sense inscripció prèvia.
Un dia per visitar, per exemple, aprofitar i veure el taller cert o la mostra Retrobar Miró, la guspira màgica a la sala estrella de l'edifici Moneo, però també les exposicions temporals, com ara Horta Picasso Miró Montroig, de Jean-Marie del Moral, New Life After Fire, de Carlos Bunga, o La muntanya encantada, de Carlos Urián.
I les festes de Sant Joan ja tenen banda sonora.
Més curta de sant com un anunci d'estrella.
El grup mallorquí Fades, juntament amb Triquell, han unit forces per publicar Sant Joan. És una cançó festiva que arriba en plena celebració de les Revetlles i que apunta a convertir-se en una de les candidates a Cançó de l'Estiu en català.
El tema combina referències a la nit de Sant Joan, els focs artificials, les fogueres i la festa popular, i ho fa amb un llenguatge fresc, desenfadat i ple de clocades d'ull a la cultura pop contemporània. Amb molt d'humor, també, la cançó reivindica les ganes de celebrar, de compartir i de viure intensament aquesta nit, la més curta de l'any, amb permís de la nit de Sant Joan, de Sant Lluís, volíem dir. Sant Joan, aquesta cançó es pot escoltar ja a totes les plataformes digitals.
Vull cridar més fort que el foc artificial.
Aquesta cançó, Sant Joan, del grup Fades, amb Triquell. Arribam a les 9.
Mare meva, quin peta més llarg, aquest glob no passa mai. Un pet al cel, un altre al meu cap, no sóc un sant ni tampoc en Joan. Traca amb les fades, triqui-traca-tra, traca amb el triqui, triqui-traca-tra. No vull parlar-te com un fucking expat, però tu you ever feel like a plastic bag. Eo, eo, busca Nemo, pero...
Son Són les 9 del matí. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres i el punt informatiu en aquesta hora del matí és a les carreteres. Hi ha hagut un accident a l'autopista de l'aeroport amb un cotxe bolcat que està provocant importants retencions. Connectam amb la sala de control de la DGT de la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. I doncs sí, en aquest moment trobant tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa i únicament trobant poques més de trànsit a l'autopista de Llumallor a l'altura del polígon de Sanoms per un vehicle accidentat que està ocupant el carril esquerre. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Avui el focus informatiu aquí a les Balears el troben també a Sant Joan, a Ciutadella. És el so del primer toc de flabiol al caixer senyor, que ha estat a les 8 del matí, que m'escolten en directe a l'informatiu matí. Un so que indica l'inici del segon dia de festa a Ciutadella després d'una primera jornada amb algunes incidències.
Sant Joan deixa prop de 25 assistències sanitàries amb 5 trasllats de dependències hospitalàries, les més greus, 2 ferits amb traumatismes cranioencefàlics. Han estat 2 homes de 50